Què tal? Bona tarda, passa un minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel. Comença aquí una nova edició del Temps de Descompte. El saludem en aquest dilluns 15 de febrer de 2016. Hem de fer crònica de tot el que ha succeït esportivament parlant en aquesta jornada post-carnaval, per dir-li d'alguna manera, una jornada que ens ha deixat futbolísticament la derrota del Sobrense ahir a Deltebre, 3-2 davant el Jesús i Maria, un Sobrense que va igualar un 2-0. Els gols de Creixell i Marcos García de penal permetien com a mínim pensar en un molt bon punt, però els de... locals, en aquest cas el Jesús i Maria de penal també establien el 3-2 definitiu al minut 94. És la segona derrota consecutiva que pateix el Sobrense, un Sobrense que, atenció, rebrà el líder Balaguer aquest proper diumenge a Aiguavols. També va perdre la Unió Esportiva Sitges i el Ceres, que amb aquesta derrota 1-3 davant el Cubelles el passat dissabte a Aiguadols és en certa manera un xic més preocupant i que obligarà una mica més si cal a sumar els 3 punts aquest proper diumenge a Calaf. Un Calaf com el Montserrat Igualada que de moment s'està mostrant intractables. Repassarem, per tant, d'aquí uns instants com queda tot el gruix de la jornada futbolística, tant a primera com a tercera catalana, amb les derrotes, com dèiem, del Sobrense i els Sitges, i amb vistes al que seran també partits importants, com dèiem, el Subo, que rebrà diumenge amb aquell Guadols al Balaguer, i els Sitges, importantíssim, que assumi els 3 punts, que guanyi diumenge que ve a la tarda a Calaf, que és el segon classificat i que a dia d'avui li treu 5 punts d'avantatge al conjunt de Manel Rodríguez. Repàs també de tots els resultats que ens ha deixat la jornada de futbol base, i en el bloc poliesportiu hem de repassar altres marcadors que ens deixa també aquest cap de setmana passat. En bàsquet, a Copa Catalunya, derrota del bàsquet Sitges, que trenca una ratxa, una bona dinàmica de 6 triomfs consecutius. L'equip d'Edu Piñero va perdre dissabte a la tarda a la pista del Club Bàsquet Valls. No va ser, per tant, una bona jornada per als sitgetans si parlem de bàsquet. En hoquei, el Club Pati Sitges acaba guanyar, no sense problema, 6-5 al Capellades. Victòria obligada, diguem-ho així, la que va aconseguir el passat dissabte amb aquí a Pinsbent, si és que vol seguir aspirant a ocupar un dels primers llocs de la classificació i si al final de temporada pot ser, doncs pugui esdevenir en forma en descens. D'aquests i d'altres resultats d'aquest darrer cap de setmana, com els dèiem, els repassem des d'ara i fins a les 5. Comencem.
La Generalitat al teu costat. El nou pla per al dret a l'habitatge ajudarà a 210.000 famílies.
Potenciant l'ofideute per ajudar les famílies amb deutes hipotecaris.
Amb ajuts urgents per evitar la pèrdua de l'habitatge.
Promovent la rehabilitació dels edificis.
Convertint més habitatges buits en lloguer social.
El nou pla per al dret a l'habitatge destina 480 milions d'euros per evitar l'exclusió residencial i facilitar l'accés a l'habitatge. Informa't al 012 o a gencat.cat. 012, la Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz Sense Paraules.
Come on, yeah. Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Quatre i sis, gairebé 4:07 de la tarda, hora de ja d'enrepassar els marcadors de la 20a jornada del grup segon de Primera Catalana. Han estat aquests: Torredembarra 1, Amposta 1, Redis 1, Castelldefels 0, Terrassa 2, Alcalà 2, Sant Boià 1, Vilaseca 1, Viladecans 1, Rapitenca 4, Vistalegre 1, Sant Ildefons 1, Jesús i Maria 3, Suburense 2, Vilanova 1, Igualada 0 i Balaguer 1, Lleida B 1. Continua una setmana més liderant la classificació amb el Balaguer amb 41 punts, segon el Vilanova, que després de la seva victòria per la mínima ahir a l'Alumnes Obrers davant l'Igualada ascendeix fins a aquesta segona plaça. 37 punts té el conjunt vilanoví. En tercera opció hi trobem el Castelldefels amb 35, els mateixos que amb el Sant Boià. 34 per Jesús i Maria i Igualada. A la Vilaseca ST amb 33, el Subu, que baixa fins a la 8a posició, té 32 punts, 31 per Vistalegre, 30 per Rapitenca, 29 per Lleida B, 26 per Sant Ildefons i Terrassa, 22 per Viladecans i a la zona baixa hi trobem Amposta amb 20, 18 per Redis, el Torredembarra penúltim amb 8 i només amb 3 punts al Callà. Una jornada amb aquesta 20a al grup segon de Primera Catalana que ens ha deixat forces empats, tants com 5, però hem de parlar bàsicament de la derrota que va patir ahir el club de futbol Suburense 3-2 al camp del Jesús i Maria. Toni, bona tarda.
Bona tarda, Pitu.
Segona derrota consecutiva que pateix el Subu. És una situació que ja es va produir ara fa gairebé una volta. Aleshores, el Suburense, després de la seva derrota en el camp del Balaguer, afrontava el partit de Viladecans amb l'objectiu de trencar aquella dinàmica negativa. Ara més o menys estem en una situació idèntica, amb l'afegit que, clar, que el rival que tens diumenge aquí és el Balaguer.
Sí, molt semblant, no?
I el perill que això comporta, clar.
Sí, molt semblant. La diferència és que doncs ara són dos derrotes. La primera volta, aquesta dos derrotes van venir ja entre el partit de Jesús i Maria i Balaguer, i en canvi doncs ara rep el Balaguer la setmana vinent ja amb dos derrotes consecutives, no? Sí, el que passa que també traiem, podem treure com a part positiva que t'ho he dit, anar perdent, com va anar perdent el Suburense per un marcador de 2-0, va tenir la suficient, tot i no jugar bé, perquè tot el que es diu és que no es va jugar bé aquest partit, però tot i això van acabar doncs empatant amb un gol de falta i un gol de penal de Marcos García, i quan tothom pensava que el punt era molt valiós i que era molt important, doncs un penal inexistent, perquè realment doncs el penal era totalment inexistent, perquè no tocava Alberto, el jugador llançava, i fins i tot l'àrbitre no havia assenyalat penal, que va ser l'auxiliar el que assenyalava el penal, doncs sentenciava el Suburense.
Una llàstima, perquè teníem tots plegats aquella sensació que l'empat a dos era un resultat boníssim, boníssim, perquè el partit se li havia posat molt coll amunt al Suburense amb 2-0 d'Ivan Taranilla, que va ser l'autèntic butxí ahir del Subu. El davanter del Jesús i Maria va ser l'autor dels tres gols, vaja, del seu equip.
Sí.
Una llàstima, perquè fins i tot el penal que transformava en Marcos García arribava en el descompte també.
Sí, és això. Tu marques un gol de penal al minut 92 i, clar, com és el minut 92, tens afegit, et descompte, doncs tu penses parell de minutets més i s'ha acabat això i jo me porto l'empat.
Aguantar, no? Com sigui.
Que és el que pensava en tothom. De fet, des d'aquí tothom estàvem ja frotant les mans de que s'aconseguia, després de com havia anat el partit, un punt. Però, clar, si un auxiliar s'inventa un penal que fins i tot no veu l'àrbitre, doncs aquí no pot fer res, perquè és que inclús el jugador veu que pot fer penal si toca al contrari i s'aparta, però clar, llança també que l'auxiliar és el que doncs pica.
Sí, sí, dicta sentència en aquest cas.
Exacte.
4 i 11 minuts de la tarda tenim al telèfon el porter del Sobrense, Juan Marcos Ruiz. Nito, Nito, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo? Ahora que estábamos un poco aquí con Tony comentando la jugada del penalti, la del tercero de ellos, ¿cómo lo viste?
Bueno, como habéis dicho, ¿no? Una jugada clara que el defensa ve cómo viene el delantero a buscarlo, él se aparta y se deja caer y el árbitro pita saque de puerta y el linier. Un chico jovencito, 16 o 17 años que tendría el chaval y pita penalti. Pues bueno, imagínate la cara que se nos queda, ¿no?
Una lástima, ¿no? Porque el Subu hace lo más difícil, Nito, que es igualar un 2-0 y cuando parecía que teníais ya ese punto, llega esa acción.
Pues sí, la verdad que sí, porque se nos puso bastante cuesta arriba el partido, un buen equipo, el Jesús y María, que sabe a lo que juega y bueno, se nos adelanta en dos jugadas, ¿no? A segundo palo, que hay dos hombres solos, nos meten dos goles y bueno, el equipo sabe reaccionar un poco, ¿no? No tira la toalla en todo el partido y mira, una jugada, un fallo del portero y luego el penalti, pues bueno, nos ponemos con el empate, pero bueno, ya sabes cómo es el fútbol, que en 5 minutos, igual que se te gira la tortilla, vuelve a girar otra vez y bueno, y al final se nos va el partido.
Con el gol de Marcos de penalti, el del empate a 2, supongo que es aquello de pensar, bueno, vamos a aguantar como sea estos últimos minutos, lo que pueda alargar el árbitro y salimos de aquí con ese punto, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que eso es lo que a priori y tendría que haber pasado, ¿no? Pero bueno, tampoco, es que tampoco dio tiempo a más. Ellos incluso se echaron atrás a sacar ellos de centro. Y nosotros fuimos a atacarlo un poco y bueno, una jugada que tienen ahí que se tenía que haber cortado, la verdad, el medio campo, como sea, hay que parar el partido. Bueno, son cosas que hay que aprender, ¿no? Y cada día se aprende algo nuevo.
¿Faltó ahí un poquito de experiencia, como se dice en estos casos?
No creo, no, porque estos jugadores han jugado mucha fuga, aunque sean jóvenes, saben mucho, pero... Bien. Son detalles y en estos detalles pues a veces se decanta el partido a un lado hacia otro.
Nito, sabíamos que Jesús y María era un buen equipo, un equipo muy trabajado, ya os ganó aquí en Aiguadols en la primera vuelta, encima la primera parte sobre todo con lluvia, con viento, en fin, que el escenario tampoco era muy propicio, ¿no?
Sí, la verdad que era todo un poco complicado, ¿no? Mucho aire, igual mucha lluvia, pero bueno, también era para el otro equipo, o sea, tampoco es ninguna excusa, ¿no? Pero sí que es verdad que es un equipo que va a la guerra, que lo lucha todo balones aéreos, campo muy pequeño, el portero de saque a bote pronto la mandaba al punto de penalti.
Sí, sí.
O sea, era algo difícil, pero bueno, el equipo creo que dio la cara, ha sido un golpe duro para nosotros, porque... Ya ves que remontas, empata y a última hora te roban, porque si tú tienes un fallo y te empatan, pues bueno, te bajo la cabeza agachada y no pasa nada. Sí. Pero cuando te roban un partido así, pues el equipo se va un poco tocado.
Ahora te lo quería preguntar, ¿no? Es una derrota de esas que se dicen cruel, ¿no? Lo tienes todo en tu mano y...
Por sí, más que nada por la impotencia de que no puedes hacer nada, que... Yo me tiré toda la segunda parte intentando ayudar al linier porque yo lo veía que era un chavalito joven, sin experiencia, y hasta el árbitro un par de veces me agradeció, hostia, a ver si puedo ayudar al chaval y tal, porque se lo están comiendo en la banda. O sea, allí es lo que hablamos, nos ponen unas pancartas de no más insultos en la grada y allí nos estaban poniendo de vuelta y media.
Pues fíjate cómo te lo agradeció.
Sí, pues ya, eso es lo que le dije yo. Y luego él me dice, bueno, el chaval, yo he pitado saque de puerta, pero si él está tan seguro... Dice, yo tenía dudas, yo no lo he pitado, pero ajá. Bueno, yo creo que los árbitros tienen que tener un poco también más de coherencia de si él no ve el penalti, por mucho que su linier levante la bandera, si no la ha visto, pues él tiene la sartén por el mango, ¿no?
Está claro, Nito. Bueno, conclusión positiva, si se puede decir así, que el equipo supo reaccionar, ¿no? Hasta ponerse con el 2-2.
Sí, es algo que este equipo tiene, ¿no? Que no baja los brazos en todo el partido. Y bueno, nada, solamente nos queda nada más que aprender de estas lecciones que te da el fútbol a veces.
Bueno, son dos derrotas consecutivas. Ahora comentábamos un poco aquí con Tony que estáis en un escenario más o menos similar al de hace una vuelta, ¿no? Entonces perdisteis aquí con Jesús y María, fuisteis a Balaguer y perdisteis, y después llegó Viladecans aquí y lo ganasteis. Supongo que el objetivo ahora es evitar una tercera derrota, supongo.
Sí, claro, lo que pasa que, bueno, es como se dice en el fútbol, ¿no? Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos.
Está claro, está claro.
Simplemente, bueno, intentar cortar esta racha, ¿no? Dos partidos que se pierden y lo mismo, si ganamos la semana que viene tendremos igual o mejor puntos que la primera vuelta. Uh-huh. Esa es la cuestión, intentar mejorar y ya está.
El domingo os viene un Balaguer líder, uno de los favoritos, un equipo que os ganó allí 4-2... quizás no sea el mejor rival para reaccionar, o quizás sí.
Bueno, un partido bonito y que todo el mundo quiere jugar, y como dice el míster, ¿no? Que no hace falta decir mucha cosa, todo el mundo va a salir motivado, y más contra el líder, y que la gente pues quiere volver a demostrar que el suburense quiere estar allá arriba, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Nito, no sé, hemos empezado ya la segunda vuelta, aquella sensación de que cada partido cuesta más ganar, los de abajo se refuerzan, los de arriba se refuerzan, va a costar todo un poco más, ¿no? Quizás.
Sí, bueno, ya sabíamos, ¿no? Que la primera vuelta es un poco, la gente tampoco sabe bien lo que viene, quién está, quién no, ahora ya te empiezan a conocer, saben cómo frenarte, saben dónde atacarte, tus puntos débiles, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Y a ver, equipos con dinero que pueden fichar y tal, pues todo se ve. Es un poquito más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que nosotros partido a partido y intentar hacerlo lo mejor posible y saldremos hacia adelante.
Y a conseguir el objetivo prioritario, ¿no? Que no es otro que, como decía, sumar el máximo de puntos posibles, evitar sufrir y no caer en zona peligrosa. Ese sí es el objetivo del suburense, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando empiezas la temporada y ves al equipo también, lo ves arriba, codeándose con los grandes, esa ilusión, no sé si todavía se mantiene, se ha perdido un poco, ¿cómo ves?
No, a ver, nosotros siempre hemos sabido, ¿no? Que nosotros la importancia del club es la permanencia, ¿no?
Está claro.
Pero bueno, los jugadores, cuando estás ahí arriba, todo sale bien, pues nadie va a decir, no, nosotros no queremos luchar. Uh-huh. Que diga eso es mentira. Nosotros queremos estar lo más arriba posible y eso, sumar los 40 y pocos puntos que hacen falta lo antes posible para disfrutar, y si podemos dar la sorpresa, pues darla lo máximo posible. Que terceros, cuartos, quintos, lo que sea, pero sin dejar de soñar.
Uh-huh. 4 i gairebé 20 minuts de la tarda en conversa amb Juan Marcos Ruiz, amb Nito, amb porter del Suburense. Tienes aquí a Toni, que també te quiere saludar.
Hola, Nito. Hola,
Toni.
A veure, una pregunta, i no tiene que ver nada ya sobre esto, però sí sobre la competició. ¿Qué te parece cómo ha llegado el Vilanova al segundo puesto, tu ex equipo, y de la trayectoria que está teniendo en estos últimos partidos?
Bueno, parece ser que ahora están con confianza, ¿no? Le están saliendo bien las cosas, sacan los partidos, lo están sacando con bastante solvencia, y bueno, los veo bien. Esto es como todo, ¿no? Esto es muy largo, y a ver qué pasa. Son chavales jóvenes también. Y bueno, esto ya lo sabes, hace un mes nos miraban para arriba, ahora nos toca mirarlo a nosotros, y esto puede dar la vuelta en cualquier momento.
Pues Nito, agradecidos de poder charlar un poco contigo. No te lo he dicho al principio, pero felicidades por tu nueva paternidad.
Sí.
Muchas gracias.
¿Qué tal, cómo lo llevas?
Bien, muy bien, es muy buena, casi no llora ni nada. Vale, está muy bien.
¿Te deja dormir?
¿Esas noches sin dormir o...?
Bueno, alguna que otra hay por ahí, pero bueno.
Muy bien, pues perfecto. Muchas felicidades, Nito, a disfrutarlo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, adeu.
Hasta luego.
Bé, doncs, ens quedem amb una de les seves reflexions, no? Això pot canviar d'una setmana gairebé a l'altra, no? Ara que li preguntava sobre la situació del Vilanova, que ara el Vilanova està molt bé, amb confiança, segon... bé, no és que sigui el Villanova en aquest cas, no? però s'ha demostrat, no? que les bones dinàmiques es poden portar a situacions idíl·liques, com es diuen aquests casos, i si enganxes dos, tres mals resultats, te'n vas a mitja taula, no? Però ha de quedar clar, ja penso, aquest gran objectiu del Subo, que és, si tens ara 32, 15 puntets més.
Sí,
com aquest qui diu,
eh? Sí, sí, i com ell ha reflexionat, nosaltres fem els 40 i tants punts que és per salvar la categoria, i després
si resulta que et trobes en una situació per poder atacar o qüestionar l'ascens equips del potencial del Balaguer, del mateix Vilanova, del Castelldefels, del Sant Boi, doncs perfecte.
Sí, sí, és aquí.
Però primer aquí.
Primer arribem a
l'objectiu, a la quota inicial.
Uh-huh. I després després ja vindrà el que tingui que venir, i com ell diu, que s'ha fet tan famós, anem a partit a partit.
Sí, sí, la teoria del Xolo agafa més sentit que mai. Repassàvem ara fa uns moments els números del Balaguer, Toni, un Balaguer que bé, està aquí dalt, que ha perdut 3 partits només en tota la competició. Mm-hmm. Curiosament van ser 3 partits
seguits
de forma consecutiva, cosa que el va allunyar una miqueta d'aquesta zona noble de la classificació, però ha reaccionat, i el conjunt de Jordi Cortés, que s'ha col·locat de nou en primera posició.
Mm-hmm.
Vaja, que no ha fet res que no fos normal, diguem-ho així.
No.
O anormal, en aquest cas.
És un equip molt normal, és un equip que està fent bona trajectòria, doncs que ha perdut 2 partits a camp contrari, que ha empatat 3 partits a camp contrari, i doncs que està fent un bon campionat. El seu camp tan sol ha perdut un partit, i curiosament amb el Redis, un equip que no va bé, que està reaccionant, però que li està costant molt, i doncs que si ho diu clarament, Pitu, que aquesta competició és molt, 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 molt complicada.
Hi ha un resultat, ara que dius això, i em va molt bé que ho apuntis, perquè, clar, el Callà, que ja gairebé el podies donar com a equip sentenciat, que de fet ho està, però que qüestionàvem fins al punt que el Callà podria abandonar la competició, estava pendent d'una reunió amb l'Ajuntament perquè els hi atorguessin la subvenció. El Callà fa un parell o 3 de setmanes s'havia comunicat, doncs, a la federació que bé, que no podia fer front econòmicament a seguir la competició si no s'arribava a un acord amb l'Ajuntament. No sé si aquest acord ha arribat o no, però bé, en qualsevol cas, dissabte van jugar a Terrassa i van treure un empat a 2. Això explica que un equip, per molt malament que estigui, com és el propi Callà, doncs et pot complicar la vida.
Sí, sí, perquè ells van valorar, si nos arriba doncs el que nos té que donar l'Ajuntament aquesta subvenció, continuarem, tot i perdre la categoria. Clar, no és el mateix perdre categoria que sí, sí, sancionar-lo.
I te'n vas a quarta catalana.
I pràcticament desapareix.
Sí, sí,
no?
Sí. O desapareixes, o si vols tornar a jugar, te'n vas a quarta catalana.
A quarta catalana, sí, sí, no? Sí. I compte que el Callà és el proper rival del Vilanova.
Uh-huh. Sí. Bé, veurem com afronten el partit uns i altres. 4 i 24, vinga, deixem la primera catalana prou apassionant i anem a una no menys apassionant, tercera catalana. Repassem marcadors d'entrada d'aquesta 20a jornada al grup 12, que són aquests: Olivella 5, Carme 1, Sitges 1, Cubelles 3, Montserrat Igualada 3, Martorell B 2, La Granada 0, Anoia 2, Piera 3, Riudevitlles 3, La Múnia 0, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Sant Pere Molanta 1, Calaf 5, Fàtima 2, Martinenca 4 i Joventut Ribatana 2, Castellví de la Marca 1. De moment sembla que ni a Montserrat, Igualada ni a Calaf els mogui ningú d'aquestes dues primeres posicions. Montserrat, líder amb 49 punts, segon Calaf amb 46, a 5, i en tercera posició, tot i la derrota de dissabte amb el Cubelles, es manté el Sitges. 41 punts té el Sitges. Ara explicarem, perquè clar, són 5 punts vers el segon, que és el Calaf, i Calaf és el proper rival de diumenge. Amb 39 el Martorell B, amb 38 el Cubelles i un partit menys, 36 per la Martinenca, 34 per Piera i la Múnia, 33 per la Juve Ribatana, i a partir d'aquí obrim un tall perquè l'Olivella en té 23, 10 menys, atenció, són molts punts. 22 per Anoia, 21 per Sant Cugat, 20 per Molanta, 18 per la Granada i a la part baixa trobem el Carme amb 17, 13 per Castellbí, 11 punts per Riudevitlles i Fàtima. I clar, vist el que va passar dissabte aquí a Aiguadols, la derrota dels Sitges 1-3 davant el Cubelles Toni, no ens queda un altre que pensar en Calaf. I a Calaf s'ha de guanyar sí o sí. Vaja, sí, es pot perdre, es pot empatar, però si el Sitges no vol començar-se a allunyar ja d'una manera important de la segona posició, que és ara per ara la que té més atret, doncs està obligat a guanyar Calaf. Fixa't el que fa una derrota, eh?
Sí, sí.
El que fa una derrota i el que fa, doncs, el creure que el Calaf podria tenir alguna dificultat al camp del Molanta, doncs va i fa 5.
Clar, és que el Calaf va fer el que tenia que fer, guanyar.
Sí, sí.
Per 2 o per 5, però guanyar. Sí,
d'una forma contundent, en aquest cas.
Exacte. I el Sitges no va fer el que tenia que fer. Se va veure sorprès per un Cubelles que ja avisàvem, i a més els números ho diu clarament, que és un equip perillós a camp contrari. Que tot el que ha guanyat a fora l'ha perdut a casa, però que és molt perillós a camp contrari. I el Sitges doncs no va tenir el seu millor dia.
No va jugar bé el Sitges. No ens hem d'enganyar. No, en cap moment semblava que estava còmode, molt desubicat en determinades fases del partit. Un partit que ja comença gairebé abans del minut de joc, amb el Cubelles marcant el 0-1. Sí que al minut 3 Fede aconsegueix igualar el maig, però a l'1-2 i a l'1-3, sobretot a l'1-3 és el que ja enfonsa definitivament el Sitges, no? El tercer gol de penal que marca Francesc Medina deixa el Sitges ja sense gairebé opcions. Sí que podies pensar que amb un segon gol del Sitges encara hi hauria alguna petita opció, però no veies per on fer-li mal al Cubelles. Bàsicament per això, perquè el Sitges no està bé, perquè no arribaven pilotes en condicions als homes de dalt, perquè al mig del camp hi havia massa gent. Ja amb els canvis que va fer el Manel, la gent també es va desubicar molt.
Aquesta
és una lectura ràpida, si volen.
I si te fixes, la millor ocasió que va tenir el Sitges a la segona part va ser un cop de cap de Sarabia.
Sí.
D'un defensa.
Pensaves que en una acció d'aquesta mena, no? Un córner, una falta lateral, doncs podia sortir el Sarabia de torn i amb el cap poder marcar, però és que ni això.
No se va poder fer el gol, no se va entrar en el partit, el Cubella va jugar molt ordenadet a la segona part, més quan ell veia doncs que...
Perquè no és que el Cubella, perdona Toni, et creés ocasions.
No, el Cubella va tenir 3 i la va clavar.
Molt efectiu.
Sí, molt efectiu, va saber jugar-li al Sitges, potser va llegir millor el partit que el Sitges i se va portar els 3 punts.
Una derrota que té diferents lectures, no? La que dèiem ara fa uns moments, el fet que t'obligui més que mai, sí que ho deia el Manel, no? que d'entrada, si encara que haguessin guanyat, tu has d'anar a Calaf igualment a guanyar, però ara hi hem d'afegir un punt més d'obligació, de pressió, si es vol dir així. I segona lectura, que tu si guanyes dissabte deixes el Cubelles gairebé fora de la lluita.
Clar,
i ara el tornes a entrar.
Sí, ara està dintre i fins i tot el dimarts, demà, es pot posar per davant del Sitges.
Sí, demà si té pendents, igualaria 41 punts, sí. Però evidentment es col·locaria...
Primer, per davant, perquè l'ha guanyat els 2 partits, el Sitges. El Sitges en 2 partits ha fet 6 gols.
Té partit demà, de continuar jugant al camp de la Juve Ribatana amb un marcador favorable de 0-2. Clar. Va ser aquell famós partit en què l'àrbitre va haver de plegar perquè es va trobar malament.
Malament, sí. I a més la Ribatana amb un jugador menys. Clar que això és molta avantatge per
si no
Cubella.
Passa res extraordinari, acabarà sumant els 3 punts i en sumarà 41, els mateixos que els Sitges. Fixa't, els efectes d'una victòria per ells, una derrota pels Sitges.
Clar, i això te fa obligar-te a anar a Calaf i no sumar un punt, sinó els 3 punts, perquè un punt no seria res. Tu tens que anar allà i guanyar els 3 punts, no? Clar, t'obliga igualment, però t'obligava menys si tu guanyes al Cubella, perquè vas allà i perds i no passa res. Però si ara perds, sí, què passa? Perquè de 5 passa a 8.
Sí, sí, et quedes a 8 punts i amb el que falta no sé si el Sitges arribaria a temps. Sí que després li ve el calendari una miqueta més accessible o menys exigent, però el de Calaf pot suposar un punt d'inflexió. 4:45, anem a escoltar el que deia Manel Rodríguez, Manel Rodríguez, que evidentment no podia ser d'una altra manera, va reconèixer que l'equip no havia estat bé.
Bueno, hem fet un mal partit davant d'un bon rival i hem perdut. No hi ha més, penso que el resum és bastant senzill, no hem sabut, no hem trobat mai el... Penso que el primer gol, tot i que després hem marcat un gol molt aviat també nosaltres, i això, bueno, semblava que no influiria, però el primer gol ens ha generat dubtes, no hem estat tot lo posats que devíem d'estar, ja no dic de cap, perquè ganes teníem, no, sinó quan a... posicionament al camp, en alguns moments que l'equip no estava ben posicionat, i ells, bueno, sense fer gran cosa, però són un equip que tenen Nadal, sobretot tenen perill, i bueno, la segona part han sortit 10 minuts molt adormits i penso que s'ha acabat de definir el partit. Però tot i així, penso que independentment de que sí que és veritat que els gols venen en moments puntuals del partit, a mi l'equip avui no m'ha agradat i, bueno, i en conseqüència hem perdut.
No s'ha trobat en cap moment el Sitges, ara a la part final ja també un equip molt, molt desubicat.
Bueno,
suposo que el mateix resultat en contra, a vegades...
Perdis una mica les posicions, ja, bueno, ja busques una mica la desesperada, però bueno, buscàvem un gol d'alguna manera que ens acabés de ficar una mica al partit i tindre alguna opció de fer l'empat, però no ens hem trobat gens còmodes i al final no ens ha vingut. A més ha faltat la lesió de Pasqua per acabar-ho d'adobar, vull dir que no ens ha vingut. Avui no ha sigut el nostre dia, no ens ha sortit res i ells amb, ja dic, amb poc, perquè tampoc és que hagin fet gran cosa, però amb poc ens han guanyat.
Ara comentaves la lesió del Pasqua, és important. La derrota fa mal, però el rèdit que deixa potser si la lesió és important.
Perquè un mal partit el pots tindre i passa i ja està. Però la lesió d'un jugador com Pasqua pot ser definitiu per nosaltres. I això sí que preocupa. Bueno, l'hem de veure. Té el genoll bastant mal més. De ben que si és només el cop o ha hagut algun problema al lligament, hem de valorar. Ara no. El que sí que són els tacos clavats, els dos al genoll, a l'alçada del genoll. Ha sigut una entrada molt, molt lletja davant de l'àrbit, que jo no acabo d'entendre com no ha sigut una vermella, però independentment d'això, preocupa la lesió de Pasqua, evidentment, perquè, repeteixo, mal partit, un dia o altre tenia que arribar, i ha arribat potser el dia que menys volíem, però ha arribat. Però això ho superarem guanyant la setmana que ve. El que no sé si podrem superar és una lesió, un jugador tan important, si és que està lesionat, que no esperem que no.
Et preocupa la derrota o no?
Relativament, a la classificació relativament, perquè tenim l'opció d'anar la setmana que ve i guanyar el camp del segon, i això ens donaria totes les opcions una altra vegada igualment. Sí que és cert que aquesta victòria al Cubelles, que el tenies quasi enfonsat, li dones vida, però al final això és molt llarg i hi ha moments per tot. Igual que ells han perdut diversos partits a casa, doncs avui hem perdut nosaltres. No hi ha més. Hem tingut un mal partit i no hem guanyat. No hem sabut. En moments puntuals no hem estat centrats i després a l'equip li ha costat trobar-se còmode al camp. No m'hem acabat de trobar en cap moment.
Potser el problema, més enllà de que l'equip deixa de sumar 3 punts a casa, és el que deies, no? Que el Cubelles avui el podies deixar una miqueta, no direm retirat de la lluita, però gairebé.
Sí, però bueno, clar, però és que és el que diuen sempre, tu has de ser guanyar-ho tot i sempre no es pot guanyar. Aviam, els rivals també et juguen, també tenen bons jugadors, també tenen els seus moments, tu també tens un mal dia. Ja començo a veure que cada vegada que venim d'un descans patinem. Sí, és així, és... avui no hem sigut a l'equip de les dues últimes jornades, no ens hem trobat còmodes al camp, i hi ha hagut jugadors que estaven en una línia molt bona i avui no han estat fins. Bueno, tindrà la seva explicació, evidentment. I pel Cubelles ha sigut un partit còmode, perquè s'ha trobat en seguida amb un gol una mica de xurro, i a la segona part, doncs, bueno, molt poquet, un rebuig fora de l'àrea amb un saque de banda, llavors tu, i després un penal, no? I que tampoc és que, ja dic, ells no han generat res, vull dir, no han fet res, però...
Bueno, han sigut molt efectius.
Ha sigut efectius, però també potser més per errors nostres que per virtuts d'ells.
Suposo que com a entrenador esperes que l'afectació de la derrota sigui mínima, però clar, la setmana que ve tens un partit també molt difícil a Calaf.
Ho tinc clar, que l'afectació de la derrota no serà important. Això no... ja està, ja hem perdut i ja... encara ens deixa més rabiosos i amb més ganes de jugar ja el proper. No, ara el que voldríem és jugar el següent ja. No és aquest el problema. No, el problema és trobar-nos un altre cop amb la xispa, amb la velocitat, amb la confiança que teníem, i això és el que hem de recuperar aquesta setmana si volem guanyar Calaf. Que Calaf serà un partit diferent al d'avui, perquè potser nosaltres farem una mica el paper del Cubelles i ells tindran que fer una mica el paper nostre, no? Perquè juguen a casa, però al final serà un partit complicat i hem de trobar la millor versió, que avui no s'ha vist, pels motius que sigui.
Manel, deixa'm preguntar-te per tres jugadors que fa setmanes que no veiem, Pepe, Nico i Quique Aranda. Pepe ara ens ha explicat que tenia problemes físics. El cas de Nico i Quique Aranda?
Bueno, són casos típics d'equips d'aquestes categories, per motius diversos. Quique ha estat de baixa a la feina, va tenir un problema d'asiàtica, va estar diversos dies de baixa, i després no s'ha acabat d'incorporar l'equip per motius personals, i hem de veure, hem de valorar aviam si què fem, si això serà així o no. És un problema que hem de parlar amb ell, però bàsicament tot ve per un problema personal d'ell, que ara ja el té solucionat, i aviam si podem comptar amb ell o no. I a l'altre cas, a casa de Nico, bueno, Nico... ja coneixem el Nico. El Nico és un noi que és molt bon nano, molt bon jugador, molt aprofitable, però té les seves coses i, bueno, és evident que nosaltres som un equip que intentem fer les coses bé i, bueno, els jugadors tenen que venir a entrenar, tenen que complir amb unes exigències que té que haver, i hem d'intentar solucionar el tema del Nico, perquè el Nico és un jugador que ens pot fer molta falta i mirarem de solucionar-ho, però també ell ha de posar de la seva part, perquè, clar, hi ha coses que un, si les vol acceptar, les accepta, i si no les vol acceptar, no les accepta. Jo estic convençut que Nico ens pot ajudar molt i així ho ha fet fins ara, però ell s'ha de trobar còmode i ha d'estar en la línia de tots, i a partir d'aquí no té que haver cap problema.
En l'última conversa que vaig tenir amb Àngel Calvo, no s'adelantava que doncs estava a punt d'incorporar un nou delanter. El fet de que la lesió de Pasqua i tot, el cas del Nico i això, pot adelantar aquesta incorporació, si la n'hi ha?
Aviam, ja ho va dir l'Àngel, nosaltres estem buscant un bon delanter que ens ajudi aquest tram final o aquesta segona volta, però no val qualsevol, i també ha de ser millor que el que tenim, perquè si no, no val la pena fitxar ningú. Hi havia una opció, aquesta opció ara per ara sembla inviable, i en principi la cosa queda aquí. Potser és més fàcil ara per ara recuperar Nico i tirar d'ell que anar a buscar un jugador que no serà millor que ell segurament, i no sabem què ens pot donar, no? Ja veurem. El mercat és difícil, tenim en compte que aquests jugadors no cobren, a la zona aquesta on estem més o menys els jugadors tots estan jugant i tots tenen el seu equip. Pot haver alguna opció com es va presentar en el seu dia, però al final no ha quallat, i per tant no sabem què pot passar. El que sí que és cert és que hem de reforçar una mica l'equip de cara a la segona volta, jo diria que tant al mig del camp com a davant, que res, per tindre més opcions de cara a avui. Els canvis que has fet ja, tret de l'entrada de Barberà, ja no tens més canvis ofensius, t'has quedat bastant limitat, i clar, doncs ja és una mica jugar a la loteria, no? I amb aquesta situació, doncs, és veritat que fa falta algú més, no? Avui al mig del camp ha faltat una miqueta de punts, i tampoc teníem la baixa de Pepe, també sensible, està molt de temps malalt, que no està, i també això et limita molt, perquè al mig del camp et quedes amb el que tens, no? I això ho hem de solucionar portant algun jugador, o bé reincorporant els que tenim, com és el cas de Quique i de Nico, o anant a buscar, però anar a buscar no és fàcil, per tant potser la millor opció és intentar recuperar la gent que tens, no? Que hem tingut fins ara.
A veure, doncs, resituem-nos. Com explicava el propi Manuel Rodríguez, Toni, ara hi ha dues opcions. Tenint en compte que ell ja et diu obertament que vol reforçar l'equip, un migcampista i un davanter, i que el mercat està com està, doncs tens l'opció també de recuperar, i mai millor dit també, dos homes com Nico i Quique Aranda, que han estat una mica desapareguts les últimes tres setmanes. El cas de Pepe és diferent perquè Pepe ha passat per un problema, doncs, de problemes estomacals, i bé, dissabte vam estar parlant amb ell i em va dir que espera, doncs, poder estar en breu ajudant a l'equip. Ja el que hi ha, el Sitges que estava a punt d'incorporar un davanter,
sí,
aquest jugador
Carlitos Narejos, ara ja es,
doncs,
pot dir el nom, sí, perquè
estava
lesionat,
pràcticament fet, però
sí, estava en el segur,
sí, sí,
de fet estava entrenant en el segur,
s'ha hagut d'operar, em sembla,
sí, i clar, ara ja no pot disposar, ja, la temporada. N'hi ha un altre jugador que potser el Sitges li interessa, m'imagino que Àngel Calvo ja l'haurà mirat, que juguen al Catllà, que s'havia parlat molt aquí en aquesta taula, i que és de Vilafranca, uh-huh, sembla que és Antolines,
sí, sí.
Que aquest jugador sí que seria molt interessant pel Sitges, i més per el moment que està passant el Callà. El que passa que, clar, és un jugador que cobra, i jo ja no sé
fins a quin punt això,
fins
és...
a quin punt això
el Sitges
pot integrar el Sitges.
Disposat o no a... veurem què passa diumenge a Calaf. Veurem què passa, perquè, clar, no sabrem si Pasqua podrà arribar en condicions. Sortosament, el jugador no té problemes als lligaments. Uh-huh. L'entrada va ser molt dura, molt lletja, com deia el Manel. Vàrem témer el pitjor, perquè, evidentment, gairebé no podia ni sortir pel seu propi peu del terreny de joc. Ahir a la tarda, doncs, vam estar parlant amb ell via WhatsApp i ens deia que estava una mica més tranquil perquè no hi havia res greu, que era un cop molt fort, que té el genoll, doncs, molt inflamat, uh-huh, i que s'ha d'anar, doncs, esperant per veure com evoluciona. Però difícil així d'entrada que pugui estar per diumenge.
Sí,
difícil,
sí.
Clar, això ja és... és una limitació important.
Sí, és que el mateix Manel també conversava això, no? Doncs que, clar, ara calia esperar, com a mínim un parell de dies, a veure com reacciona, doncs, si no té mal, doncs reaccionarà bé, però com té ferida, doncs, clar, a veure...
Aquesta ferida ha de cicatritzar, el genoll s'ha de desinflamar...
Clar, és això, no? A veure com anirà, no?
De fet, ja no pots entrenar durant tota la setmana...
Clar, i...
Difícil, per no dir gairebé impossible, que Alejandro Pasqua pugui estar diumenge a Calaf.
Clar, i és una baixa molt important, significativa, sobretot en atac, un home amb idees molt clares, no? Veurem què passa, el que passa que, doncs, arriba al panorama complicat... quan t'espera un Calaf allà, que sap el Calaf que guanya,
clar,
els Sitges,
clar,
i que te'n vas.
I se'n va, gairebé, com dèiem, li trauria aquests 8 punts.
Clar. A favor, aquest matí ho dèiem, no? El Calaf és un equip que perd punts a casa seva, però empata partits, no perd, empata partits. Veurem què passa.
Partit que jugarà diumenge que ve al camp del Calaf a partir de 4:45 de la tarda. Toni, deixa'm fer un cop d'ull ràpid a la quarta catalana, en el seu grup desè, perquè sembla que a poc l'Hortoneng i el Sobrense B estan tirant, com es diu, tierra de por medio. Sí que tenen molt a prop el Can Cartró, que és tercer amb 45 punts, Hortoneng i Subobé tenen 48, però les Cabanyes, que és el quart, en té 40.
Sí.
No van fallar. L'Hortoneng va guanyar 0-3 al camp del Monjos, el Subobé va guanyar 0-2 al camp del Puig d'Àlvar, i bé, i estan allà dalt.
Sí, i estan a dalt. Mira que el Subobé ho tenia complicat perquè, tot i que era el tercer per la cua, va anar una altra vegada en quadra, no? Uh-huh. A jugar aquest partit, i pràcticament no tenia ni recanvis. Em sembla que va tenir que sortir, doncs, ara te lo diré, vaig estar parlant amb ell, ara m'ha anat una miqueta del cap al... T'ho diré després.
Sí, és igual, no pateixis.
Doncs, fins i tot va tenir que sortir a la segona part, i el Cristian, el Cristian Almela, i fins i tot va marcar el gol que, sí, li va donar la victòria al Sobrens,
l'autor del 0-2.
El 0-2.
Sí, sí. En fi, doncs, així està aquesta quarta catalana. De moment continuen dominant Hortoneng i Sobrens B. 3 quarts i un minut de 5 de la tarda. Encarem ja aquesta recta final del programa d'aquest temps de descompte d'avui dilluns, 15 de febrer de 2016, amb la sintonia de Ràdio Maricel. Moment de continuar recordant altres resultats que ens deixen aquest cap de setmana post-carnaval. I anem a veure què és el que li han passat als equips de la Blanca. Tenim ja l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El carnaval ha passat factura, sí, no, a mitges?
Pues ja m'agradaria que cada setmana fos carnaval, amb aquests resultats que han hagut.
Val, doncs, ja, escolta.
Ja ha anat força bé, força bé.
Comencem a desmuntar el mite, aleshores, eh?
Bueno, però veig que els altres equips del poble no, sí, no l'han seguit, per això.
No ha estat un cap de setmana massa galdós en aquest sentit. Però bé, en qualsevol cas, celebrem que, com a mínim, els equips de la Blanca li hagin anat bé les coses, començant pel juvenil, que va tornar cap aquí amb una victòria en 0-2.
Correcte, un 0-2 treballat, aconseguit a la primera part i a la segona amb opcions d'ampliar el marcador. El juvenil B també, el seu desplaçament a Santa Maria dels Monjos contra el Sant Mauro, també va treure un resultat positiu i treballat de 1-2. El cadet de preferent a Pinsbens va empatar a 0 amb la Rapitenca A. I no tanta sort va tenir el cadet B al Camp del Prat, que va perdre per 4-0. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar Pinsbens al Ribes A per un 3-2. L'infantil B va perdre el Camp del Mascatarro per 6-2. I finalment l'infantil C va guanyar el Sant Cugat Sesgarrigues per 2-3. En categoria Alevín, l'Alevín A va perdre el Camp del Mascatarro per 4-2. A l'Alevín B va guanyar a casa per 5-1 el F87. A l'Alevín C va guanyar també el Prat B per 3-2. L'Alevín D va guanyar la Martinenca A per 0-2. I finalment l'Alevín E va perdre per un contundent 1-10 contra el Piera. En categoria Benjamí, el Benjamí A es va imposar el Ribes per 3-6. El Benjamí B va guanyar per 2-0 el Sant Mauro, el Benjamí C va perdre per 2-5 contra l'Escola Futbol de Gavà i el Benjamí D va guanyar a domicili per un contundent 0-9 a la Plana Rodona. Si em deixeu posar una pinzellada...
I dos.
Aquest equip, el Benjamí D, a la primera volta havia perdut per 1-8 a casa. O sigui, aquesta els hem tornat al... I això vol dir la bona tasca dels entrenadors i la feina que els nens s'ho prenen en sèrio i en poques setmanes reverteixen una situació negativa en positiva.
I això, doncs, vol dir que hi ha progressió, evidentment, eh?
I es nota. Ja dic, van començar a competir a l'octubre, o sigui, en 4 mesos han donat la volta a una situació molt adversa fa unes quantes setmanes. Ja ha fet la meva estadística setmanal, 10 victòries, un empat i 5 derrotes.
Que no està gens malament, que no està gens malament. Doncs així li han anat les coses als equips de la Blanca en aquest darrer cap de setmana. Ens ho ha comentat una setmana més l'Isidre Gómez. Isidre, moltes gràcies, bona
gràcies.
Setmana i fins divendres.
I fins divendres ens veiem.
Adéu-siau. Gairebé 10 minuts són els que falten per a les 5 de la tarda. Per ser aquest cap de setmana passat, ho vàrem comentar divendres així per sobre, la Federació Catalana de Futbol va començar aquesta campanya Zero Insults a la Grada. De moment, a moda de prova, és a dir que no sabrem, Toni, si això acabarà doncs, amb sancions importants, però... La intenció, que és el que compta, de moment és bona, és positiva. És a dir, com anirà això? Doncs si l'àrbitre escolta que a la grada s'insulta o que estarà plenament autoritzat per aturar el partit i en fi, veurem com es tradueix això, en definitiva. Si hi ha sancions, si les hi ha, quines són, això encara s'haurà d'aprovar per assemblea, pel que tenim entès.
Home, a veure, és positiva la proposta, és molt positiva. El que passa és que després ja veurem sobre la marxa com surt, no? Però clar, seria molt bo, doncs,
rebaixar d'entrada les tensions que es viuen a la grada, no? I més quan parlem de futbol
base,
no?
Clar, sí. És futbol base.
Zero insults a la grada, aquesta campanya que m'ha endegat la Federació Catalana de Futbol. De moment, doncs, m'escolta'm, xapó, perquè és una bona iniciativa. Si això doncs acaba doncs erradicant doncs una lacra del futbol, doncs fantàstic. Més resultats que ens deixa aquest darrer cap de setmana en futbol base. Encara ens queda per recordar quins han estat els resultats dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Més enllà de la derrota del primer equip, com dèiem, 1-3 amb el Cubelles, tenim per exemple que el juvenil A va perdre 1-6 aquí a Aiguadolça amb el Gavà. El juvenil B també va perdre aquí a casa 1-4 amb el Basi l'Arbós. El cadet A també va perdre, ho va fer per 5-3 en la seva visita al camp del Cubelles. Menys sort també va tenir el cadet B, que va perdre amb aquí 1-3, per tant, amb el Quintinenc. No ha estat una bona jornada per als equips més grans del Sitges. Tampoc va guanyar l'infantil A, que va perdre per 1-3 amb l'Igualada. Va sortir golejat l'infantil B del camp del base Marc Bartra, 14-0. L'Alevi A sí que va guanyar, ho va fer per 3-1 amb el Sant Boià. L'Alevi B va empatar 2-2 amb l'Escola Futbol Gavà. Va perdre, en canvi, l'Alevi C 1-6 amb el Castelldefels. L'Alevi D perdia aquí a Aiguadols 2-6 amb la Penya Jove. L'Alevi E, en canvi, superava el base Olèrdula per 3-1. El Benjamí A, que guanyava 5-2 a la Unió Esportiva Sant Andreu. El Benjamí B, que guanyava també, en aquest cas 6-1, el Club de Futbol Cubelles. Va perdre, en canvi, el Benjamí C contra la Terlenca del Prat per 0-7. El Benjamí D, que va perdre també al camp de la Martinenca per 7-2. Va guanyar el Benjamí E en el seu desplaçament al camp del Riu de Villes per 2-3. Va guanyar el pre-Benjamí A 8-0 davant el Canyelles, i també va guanyar, però en aquest cas per la mínima, el pre-Benjamí B, ho va fer 1-0 davant el Sant Sadurní Atlètic. Obrim ja plana poliesportiva per repassar amb altres marcadors. Si parlem, per exemple, de futbol femení, hem d'observar, per exemple, que a la primera divisió, a partir de la 18a jornada, el primer equip femení del Sobrense va perdre en la seva visita al camp del Fontsanta Fatjó per 2-0. Un resultat que fa que les noies de José González baixin fins al quart lloc per la cua. Els últims mals resultats, sobretot, han condemnat a les noies del Subo aquesta posició una miqueta delicadeta a la classificació. L'infantil cadet afrontava el partit de la 16a jornada jugant al camp del Mascatarro. Va tornar cap aquí amb els 3 punts després de la seva victòria per 2-3, i també va guanyar, més ben dit, va golejar l'Alevi Infantil en partit de la segona divisió, jornada número 16. Les més petites del Sobrense van anar al camp de la Joventut Bisbalenca i van tornar cap aquí amb un sac de gols. 4-12 va guanyar el Sobrense, un Sobrense que es col·loca segon a només 5 punts del líder, que és el Viladecans. Parlem també de futbol sala, en aquest cas de la Lliga Nacional Catalana. En partit de la 16a jornada, nova derrota de l'agrupació esportiva a les Botigues de Sitges, que perdia per 0-6 davant la penya recreativa Sant Feliu. Un resultat que continua deixant a la cua de la classificació el conjunt de les Botigues amb només un punt. En bàsquet, Copa Catalunya, s'ha disputat la 19a jornada de la fase regular i el bàsquet de Sitges trencava dissabte passat una ratxa de 6 victòries consecutives. Aquest és el que parlàvem amb el Mauro el divendres. Un dels dos trencaria una bona ratxa, una ratxa positiva. Malauradament va ser el bàsquet Sitges que va acabar perdent a la pista del Valls per 71-63. Es trenca, per tant, com dèiem, aquesta bona ratxa de 6 victòries consecutives. Malgrat tot, la derrota continua deixant a l'equip d'Edu Piñero en una molt bona situació a la classificació. De moment es manté en aquestes places que donen dret a jugar com a mínim els play-off descents, amb 13 victòries i 6 derrotes. El proper partit rebrà aquest proper dissabte a la tarda a partir de les 6 al Ciutat Vella, amb aquí a Pinsvens. A la tercera catalana, jornada també número 19. Una derrota més del sènior B, que va perdre 62-39 en la seva visita a la pista del Montblanc. S'ha complicat i de quina manera la situació del sènior B del bàsquet de Sitges en aquesta tercera catalana. Vaja, allò que dèiem també divendres, acabàvem de la millor manera possible el campionat, de la manera més digna, perquè les coses estan molt i molt complicades. A la segona catalana femenina, el sènior femení del bàsquet de Sitges, que es va imposar per 54-52 al Sallent Reus aquest passat dissabte aquí a Pinsvens. Triomf que deixa a les noies de Vicky Marcos en el setè lloc de la classificació amb 10 victòries i 7 derrotes. Parlem també d'hoquei patins. Aquests són els resultats dels equips del Club Patí Sitges en aquest darrer cap de setmana. La segona catalana s'ha disputat la 18a jornada. Victòria ajustadeta, però victòria al cap i a la fi. 3 punts importants per al primer equip del Club Patí Sitges, que es va desfer del Capellades per 6-5. De moment, bona línia la que sembla haver agafat el conjunt de David Márquez amb 3 victòries consecutives. Va perdre, en canvi, el sènior B, que jugava ahir al migdia amb Ribes. Ho va fer per 5-6 davant el Malgrat. Va guanyar en partit de Copa Federació amb el Júnior 3-4 amb la pista del JMJ. El juvenil, que tenia doble partit aquest cap de setmana, guanyava d'entrada 9-8 al Club Patí Vilafranca i perdia en partit pendent del cap de setmana anterior 6-4 a la pista del Noia. L'infantil, que sumava un puntet gràcies al 2-2 davant el Cerdanyola. L'Aleví A, que sumava un punt també en el campionat de Catalunya gràcies a l'empat a 5 davant el Sant Cugat. Derrota en canvi contundent de l'Aleví B, 12-2 amb el Sant Ramon. El Benjamí, en partit de Copa Barcelona, perdia 3-13 amb el Vigues i Riells i guanyava en canvi el conjunt d'iniciació comarcal 0-3 a la pista del Piera. I acabem amb rugby, destacant la victòria del sènior B del Rugby Club Sitges, 21-34 amb el camp del Gòtics en partit de la primera catalana. Victòria també del sub-18, 29-15 amb la Santa Bàrbara el que ha passat dissabte davant el Club Esportiu Universitari, i derrota del sub-16 B, del sub-16 A, perdó, que perdia 12-51 davant la Unió Esportiva Sant Boiana. Resultats de rugby que ens marquen el punt i final. Recordem que aquest cap de setmana passat no hi havia jornada a la divisió d'honor B. El primer equip del Rugby Club Sitges torna a la competició. Aquest proper dissabte jugarà davant la Unió Esportiva Sant Boiana a Sant Boi. Un partit complicat per mantenir alguna petita esperança de salvació. Ho deixem aquí, un minut i les 5. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona tarda i a vostès gràcies de nou per fer-nos confiança. Tornem dimecres amb més esports a la tertúlia de Pilotes Fora a partir de les 4 de la tarda. Adéu-siau, bona tarda.